Via Lliure. Podcast. Nani Roma, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bé, molt bé. Bon dia, bon dia.
Bueno, la primera pregunta que t'he de fer és com estàs, perquè fa no gaire vas anunciar que tenies un càncer. Sí. Crec que has estat fent el tractament. A quina circumstància estàs? Com estàs?
Bueno, ara estem que hem acabat la quimio. Per tant, hem passat un moment difícil i dur. Mai hagués imaginat que això de la quimio, perquè sempre ens sents a parlar, no? Perquè per desgràcia això del càncer està molt al dia i tothom té gent i té família. Però quan ho vius de prop i sobretot a la teva pell, a la teva sang, doncs és realment dur, no? Per tant, hem passat aquest procés més difícil del que m'imaginava i ara estem esperant l'operació, que serà d'aquí a 3 setmanes, el 14 de juny.
O sigui, tu ja has fet tot el tractament que havies de fer?
Sí, perquè els càncers, que almenys el que jo tinc, però jo crec que tots, si és el que he entès, es curen amb cirurgia. No t'ho cura la quimio. Per tant, la quimio t'ajuda a tenir més chance d'en sortir-te'n, no? I és el que hem fet ara. Hem intentat fer una quimio que jo em pensava que seria, com t'he dit, més fàcil, però ha estat un tema dur, i ara esperar la cirurgia el dia 14.
Mm. T'he de preguntar sobre això, perquè, clar, ets una persona molt activa. Mm. Hem estat passejant per aquí. Em pots explicar on som? Perquè bueno, estem al paradís ara mateix.
Va, estem a casa, aquí a Santa Maria de Merlès, al Lluçanès. Mm. Nosaltres som comarca del Berguedà, però estava fent frontera amb Osona.
Amb Osona, sí.
I és clar, estem en un lloc, doncs, bueno, aquí al mig del camp. La primavera és genial perquè està tot verd, a sobre ha plogut fa poc, per tant està encara més maco, i tenim una molt bona vista, i penso que tota aquesta sort que tinc de viure aquí també segurament m'ha ajudat una mica a passar-ho millor, no?
Et preguntaré de seguida pel teu futur, perquè estic convençut que ja estàs allò rumiant quan pujo a la moto, pujo al cotxe, quan començo a moure'm i tal. I t'ho volia dir això, per això, perquè tinc la impressió que Nani Roma és aquest colinquiet que no para mai, que sempre està fent curses aquí i allà i que té aquesta energia desbordant. I va haver-hi un dia fa no gaire que et diuen: noi, a parar.
Sí, i va anar tot molt ràpid, eh? És allà una bufetada, però ben donada.
Com va ser això?
Això va ser el dia 8 de març, i de cop, doncs, un mal a l'esquena, pensant que, com tothom, com molta gent té pedres al ronyó, doncs que era això, i de cop un senyor...
Has pensat una qüestió d'edat, no? Sí, i mira, em toca
una pedra, ara. Sí, jo sempre dius, ostres, si intento veure molt, perquè jo sempre una cosa que intentava veure molt, i de cop un senyor amb una bata blanca et diu que tens un tumor, i et quedes allà, ens vam quedar amb la Rosa, com dius, ostres, com? Què diu? Soc jo, saps? Tumor, càncer, és com una paraula... És com dur, no? Dius, bueno, me'n sortiré o em fotrà el forat, això, no?
Això és el que li vas preguntar al metge?
Sí, clar, el després que has de preguntar. Penso que és important saber l'abast, i per sort, doncs, amb un dia més, doncs, ho van poder-ho valorar, i en dos dies teníem la foto, el pronòstic, i el que teníem, no? I, per tant, llavors, és un altre cop, et diuen, doncs, bueno, no, tranquil, que te'n sortiràs, i a partir d'aquí dius, doncs, va, hem de fer un plan i hem de planificar-ho.
El temps que passa entre que et diuen tens un tumor, en aquest cas a la bufeta, i que et diuen te'n sortiràs, que deuen passar un dia o dos,
sí.
Tu que ets una persona, insisteixo, molt activa, però que tens una família amb tres criatures, en què penses?
Bueno, clar, primer has d'assimilar el que tu tens, perquè no és fàcil. Sobre nosaltres, que sempre tot ha estat possible. O sigui, quan jo m'he fet mal, m'he trencat una mà, m'he trencat un braç, m'he trencat... El Xavier Meira ens ha arreglat. I en pocs dies hem tornat a córrer. Per tant, has d'assimilar la gravetat del que tu tens, no? Va venir tot molt ràpid. Llavors ho has d'anar menjant a poc, això. I com que el moment que et diuen te'n sortiràs, vaig oblidar tot el que més. No ho he ni pensat.
No vas ni pensar-ho, eh? No et va donar temps.
És que ja no veig que no me'n sortiré, no, per mi no compta. Per tant, ara només hi ha maneres i plans per en sortir-me'n, i el més ràpid possible, dintre els tempos, però hem fet un bon plan. Jo m'ho he agafat com una cursa.
Què vols dir que t'has agafat com una cursa?
M'ho he agafat com si estigués concentrat 200%. Quan jo preparo un Dakar, em concentro 200% per preparar-me, per no tinguer cap retret, si no ho faig bé. I ara faig el mateix. Jo faig el màxim perquè tot vagi bé. per no tinguem mai cap retret de dir, ostres, podria haver fet així, que en tinc algun de retret, eh?
Per què?
Bueno, sobretot pels controls que em faig de no haver estat capaços d'haver-ho vist. Clar, això...
Però tu en fas molts, precisament, sí, com a esportista.
Sí, no? Sí, el que passa que n'hi ha uns, amb aquest se m'ha escapat una mica, perquè la majoria de gent que veu que té un tumor a la bufeta és gent que orina, s'orina sang, o sigui, orina sang i veus que tens això. I jo durant molts anys sempre, a vegades he orinat una mica de sang amb els impactes, jo porto 27 de cars i moltes curses, i moltes vegades quan et passes 10 hores a dins el cotxe saltant, doncs els ronyons creen una mica de sang. I el Dakar passat hi va haver un dia que una mica de sang, i aquest any doncs també, el que passa, havia rebut uns impactes molt forts a l'esquena, clar, i això és el que em fa que dius, ostres, ho podia haver, perquè el passat ja no el canviem.
En alguna cosa del teu pensament, més enllà de que ara em dius, estic absolutament centrat, 200%, hem acabat ja la quimioteràpia, falta l'operació, t'ha canviat en alguna cosa de dir, bueno, igual canvio alguna cosa de la meva vida perquè m'he adonat que hi ha coses importants i d'altres que menys?
No, home, evidentment que relativitzes moltes coses i a vegades penses l'estúpids que som en preocupar-nos de coses, però és que és així, és que la meva vida... Jo m'he de preocupar si el cotxe, encara ara, estic parlant amb els enginyers per pensar per tinguem millor cotxe pel Dakar que ve...
O sigui, ara que tots aquests dies i tal, també encara us truqueu, us envieu missatges,
sí,
i tot això.
Sí, sí, i tant. Jo crec que s'ha de seguir, sobretot amb coses que és el que m'agrada, no? Que és l'emoció que em crea poder córrer amb cotxe, poder competir. Clar, seguir tenint aquesta mateixa emoció, ambició, jo crec que m'ajuda amb el de més, no? Jo no crec que perquè tingui càncer he de deixar el que estava fent. Ara, clar, si això volgués dir que tindria que treballar 8 hores al camp amb una aixada, clar, no m'ho permetria el tractament que m'estan fent. Però penso que és important normalitzar-ho, tot això.
M'has parlat de la quimioteràpia i m'has dit que ha estat molt més dura del que jo m'hagués pensat. Deixa'm fer una qüestió d'un desplaçament, perquè segur que, com li ha passat a moltíssima gent que ha tingut un problema de salut, és quan te n'adones de quins serveis i de quins professionals tenim a casa nostra, no?
No t'ho pots imaginar.
Sí, eh?
Nosaltres, com a esportistes, som, com t'ho puc explicar, som com un cotxe utilitari. Què vol dir? Que tu necessites per anar a treballar i quan està espatllat intentes arreglar lo més ràpid possible. I és el que nosaltres hem viscut fins ara. Quan et trenques una mà, com t'he dit abans, truques al Xavier, curen perquè ha d'anar a córrer demà. No? I llavors entràvem a dins una bombolla, que és la sanitat privada, val? Que és el tema de les assegurances que tu tens per la feina que tens. Clar, i és arribar allà, t'atenen al minut 1, t'arreglen i de seguida...
I fora
i tires. No? Ara això ha canviat. Per tant, jo vaig tenir la sort de poder fer això per tenir un pronòstic, però després el millor que pots fer i el que s'ha de fer és entrar a la sanitat pública, perquè tenim la sort, aquí a casa i en general, de tenir uns professionals espectaculars que jo mai havia viscut. No? El dia que vam arribar vam sortir de la Deixeus i vam anar a la Vall d'Hebron. Quan arribes allà, clar, allò és una ciutat.
Sí, sí.
Allò és un... Estàvem amb la Rosa perduts, perquè...
No estàveu acostumats a un hospital d'aquests tan enormes.
Exacte. No? I m'he adonat, és que no hi ha paraules per dir el que fa la gent allà. O sigui, els sanitaris, els metges, infermeres, la gent que t'atén, és una passada. Però és que més allò ho aguanta aquesta gent. O sigui, el sistema, que jo he estat allà 3 mesos i m'agrada observar, i m'he passat moltes hores allà observant, allò està saturadíssim, allò està estressadíssim, però qui ho aguanta és els tios que treballen allà. Jo no m'he trobat en 3 mesos una persona desagradable allà dins. L'empatia que tenen amb la gent, les bronques que aguanten, i que pensem que només ha estat la pandèmia que aquesta gent ens han aguantat, és cada dia 365 dies a l'any.
Et veig fins i tot un palet emocionat amb la feina d'ells.
Ja. És que clar, et cuiden. Saps?
Clar, tu anaves a la Vall d'Hebron, dius? Has estat anant a la Vall d'Hebron? I el meu dubte és, perquè d'aquí fins allà, fins a la Vall d'Hebron, hi ha una bona estona.
Sí.
Qui aneu fins allà o qui heu estat anant cap allà?
Bueno, normalment, el dia de la sessió va la Rosa, amb mi.
La teva dona?
Sí, la Rosa i la meva dona, sí. I els altres dies hi vaig sol, vaig jo.
Ah, sí?
Sí. He anat sempre sol.
Explica'm
sí.
aquests viatges, doncs, amb la Rosa pels dies que...
Bueno, clar, la Rosa, aviam, quan tens una aliada d'aquestes, és molt important la gent que tens al voltant teu. No, llavors la Rosa, clar, és una persona sent molt important amb el fet d'estar, clar, vulguis o no, els nens amunt i avall, sort que tenim l'Abril i la Júlia, que són grans, però vulguis o no, és un trasbals per tots. Mm-hmm. Llavors, moments d'anar amunt i avall, d'anar a urgències, de tornar hores allà. A la Setmana Santa me la vaig passar ingressat a la Vall d'Hebron, però bueno, intento també, jo intento no, com que sóc bastant autònom, perquè porto 27 anys viatjant sol pel món i corrent sol pels deserts, també intento no molestar massa. I...
Ostres, em sembla molt interessant això, que ets una persona que ha estat sempre molt... que s'ha muntat la vida ell, que ha fet les seves coses sense dependre de tercers, mm-hmm. i de cop depens d'altres persones.
Ah, sí, clar.
I això deu ser com un toro que està allà esperant a sortir, eh?
Bueno, sobretot perquè a mi em molesta molestar els altres. O sigui, ja. Saps? És allò que sempre he estat autònom, sempre he fet la meva... Per tant, intento molestar el menys possible dintre el que hi ha situacions que és inevitable, no? Però, evidentment, tenir una persona al costat en aquests moments és importantíssim.
Escolta, deixa'm parlar de la teva professió, perquè vaig un dels pilots més brillants que hem tingut a casa nostra, no? I campió dues vegades del Dakar, una de les poques persones al món que ho ha fet, perquè una vegada en moto i l'altra en cotxe, 2004 i 2014, has participat en 26 edicions del Dakar, i ara em deies això, no? De que jo el cap... sí que estic 200% centrat en curar-me, però ja tinc una miqueta la pròxima cursa al cap.
Bueno, és que a vegades els costa als metges entendre-ho, sobretot als metges que ens tractàvem fins ara. Uh-huh. El Xavier, quan li deies tinc la pròxima carrera, és aquesta. I el Xavier, no arribarem o no sé què. I ara quan els hi parlo als uròlegs, això, clar, em miren dient, buah, aquest
no sap què és,
aquest està fatal. Però clar, el meu objectiu és aquest, o sigui, jo els hi vaig dir, valen, el primer, quan estava a la Deixeus, ja li vaig dir, quants mesos hi han per recuperar-me? Perfecte. Em van dir tants. Perfecte. Doncs ja arribo. Ja arribo al setembre, a finals de setembre, els testos, principi d'octubre, els testos del Marroc, el Rally del Marroc i el Dakar.
Si tu ja al setembre vols estar corrent?
I tant.
Però què dius?
I tant.
Però si estem al mes de maig, estem a punt de tocar el juny ja.
Estaré impecable. Clar, aquest és l'objectiu. A la vida s'han de marcar reptes. I aquest és el meu repte, que és estar a finals de setembre. Sí, sí, l'equip està preparant tot perquè al principis d'octubre ja estigui al Marroc.
Ells compten en tu?
Sí, i tant. Jo tinc un pla, per tant, que és el que em vaig fer quan aquell home em va dir que me'n sortiria, no? Llavors tens un pla i el poses en pràctica i fins ara el anem seguint.
Però, un moment, els hi has fet fer el planning en base
no,
a Dakar o no? De dir, escolta'm, sisplau,
no,
correu una miqueta perquè tinc una cursa prevista
no,
d'aquí uns mesos.
Jo segueixo el seu pla,
d'acord,
però jo el segueixo. Mm-hmm. Jo no m'he saltat una quimio, perquè sé que una setmana o dos, si em salto dues setmanes de quimio, retraso l'operació.
Clar. I hi haurien setmanes que t'haguessis saltat una quimio, no?
Hi haurien... Home...
De pur cansament i esgotament.
L'última?
Sí, l'última de les que has fet.
L'última, si no hagués estat perquè l'oncòleg em va dir, el doctor Carles em va dir, diu, nani, ja que hi som, acabem-ho bé això, no? Perquè estava, però estava fins aquí. Bueno, vam acabar amb la Rosa, vam anar a comprar gelats per tots, ens van fotre uns gelats allà a la zona de quimio.
O sigui, la celebració van ser uns gelats, eh?
Uns gelats per les infermeres, els meus companys de quimio no estaven massa motivats per menjar gelats, pobres, no. Allà també és dur quan estàs allà, eh? Perquè jo al final sóc un afortunat, he fet només 2 mesos i poc. Mm-hmm. Hi ha gent que porta mesos i mesos i mesos.
Hi ha una cosa que m'ha sorprès, que és que una persona que porta 26 Dakars al darrere, que ha estat, és esportista d'una qüestió que amb facilitat hi poden haver-hi lesions, i lesions greus, com hem vist moltíssimes vegades, no? A tu no t'ha aturat gaire temps una lesió? O sigui, tu en un hospital no t'hi has passat setmanes? O...
Mai.
Mai?
Mai. Com a màxim he estat com 2 dies ingressat.
2 dies?
Màxim.
En tota la teva carrera?
Tota la meva vida.
Però això és de sort o perquè també deies, mira, jo vull fotre el cap d'ahir?
No, perquè, bueno, no sé, la meva constitució, amb els accidents que he tingut, se m'han trencat coses, el que m'he fet mal, però no m'he fet mal greu, no he estat mai malalt, per tant, imagina't ara el que és estar malalt, no he estat mai, tinc 50 anys.
I creus que ets un bon malalt?
No.
No?
No, definitivament no.
Per què?
Perquè de seguida vull estar curat. Clar, i això ara és una perspectiva diferent. Jo quan vaig guanyar el Dakar en moto, el 2 de novembre, el Xavier m'operava d'un tendó trencat a la mà. vaig estar el novembre parat i el desembre, clar, tenia corria el Dakar 2004 que vaig guanyar. Clar, i amb això tot, ostres, clar, i això no ho entenem. No, no, això, saps? No, tu no pots anar a l'uròleg o l'oncòleg i dir-li, senyor, fiqui'm molta més quimio, aviam si anem més ràpid. Tot té uns tempos, no?
Escolta'm, hi ha una cosa que m'has dit, que és que jo sempre, no ha estat una alternativa a la meva vida en general, pensar que no puc acabar alguna cosa o no me'n surto. Tu no has tingut, tenint en compte que és de les carreres més difícils, de les curses més difícils que hi ha al món, amb unes dificultats a tots els nivells, alguna vegada he pensat, hòstia, aquesta no en surto?
No, home, hi ha moments complicats. Hi ha moments complicats. Els moments més complicats que tens amb la nostra feina és quan trobes un tio o lesionat greu o mort.
Que jo vaig camí.
Sí, o al teu costat, com em va passar l'any 2006, que vam tenir un accident, el meu copilot es va morir. Que l'has de treure dins el cotxe. Que allò és molt heavy. Això és el pitjor.
Què fas en una circumstància així?
Bueno, la sort és que el cos és tan intel·ligent que em va desconnectar i no me'n recordo la majoria de coses.
No fotis.
Sí, no me'n recordo. Pum, pico i li demano com està l'Henri i estava mort i hòstia, clar, no. I llavors no sé què vaig fer, l'únic que se el vaig treure i li estava fent massatge cardíac i ja està, llavors no, i el cos ha desconnectat, tot allò no me'n recordo què vaig fer, i això és el més dur, o com companys teus han perdut la vida o com a companys teus com l'Isidre Esteve té un accident i es queda amb cadira.
Però en una circumstància així que el teu company mor, que tens companys que es moren o que tenen accidents greus, ja no et diria per pressió familiar, perquè m'imagino que algun moment hi ha sigut de dir, bueno, a veure, Dani, igual podríem anar parant, sinó tu mateix, quan tens criatures, no sé si això canvia una mica la perspectiva i dius, bueno, tinc una miqueta més de por que el que tenia abans.
No, jo he tingut la sort de poder canviar de moto a cotxe, que no vol dir que no sigui més perillós, perquè amb el cotxe, mira, vam tenir l'accident amb l'Henri i ens va passar, sí que és menys risc. Ara en moto no seria capaç de fer un Dakar, no seria capaç d'assumir els riscos.
Els riscos, exacte. No per una qüestió física, sinó perquè no t'hi veuries amb cor.
No, el desert és com el mar, com la muntanya. És un lloc que has de respectar molt. I quan vas amb motos que corren molt, encara més. No? I ara segueixo tinguent ganes de competir i ganes d'arriscar i ganes de sobretot... És que és una cosa difícil d'explicar a les pujades d'adrenalina que un té. No?
Bueno, hi ha un punt addictiu? És una addicció...
Total. Val. Clar, total.
És una droga.
Per això hi ha molts esportistes que retiren i tornen, perquè és que tota aquella sensació que tu tens, allò no ho trobes enlloc.
Nani, m'ha agradat molt quan expliques això de que igual que la muntanya, igual que el mar, igual que pues el desert també és com un... Pràcticament un ésser viu, ho definís així, però li has de tenir molt respecte. L'has de saber llegir, no? I fins i tot aquesta relació que dius que tens amb la moto o amb el cotxe és gairebé animal, no? O sigui, és gairebé, bueno, et diria fisiològica, com una part més del teu cos, no? Què vol dir llegir el desert? És a dir, què és el que notes, què és el que veus?
És entendre les et puc posar exemples, vale? és saber el que et ve davant. Nosaltres al final, sobretot en moto, llegíem un paper que es diu Roadbook i a partir d'aquí anaves tirant. És una gent que l'ha fet i llavors tu el vas llegint, ara cap a la dreta, ara cap a l'esquerra, ara hi ha un perill, ara hi ha això, no? Però el desert canvia, com tu dius, és viu, llavors té vida i es va movent. Si jo arribo en un desert i els arbres estan una mica verds, vol dir que ha plogut. Si ha plogut, els forats que jo trobaré seran més escalons, seran més quadrats que si tot està molt sec i fa molt temps que no plou. Per tant, tu veus un dia que ha plogut, que hi ha humit, el robuc que t'ha fet aquell senyor que ha passat dues o tres setmanes abans a lo millor era sec, cuidado que cada perill pot ser molt més gran. Això és un exemple de molts altres, no? Ah, són coses que inconscientment jo no penso. Jo quan arribo allà i veig un arbre verd no estic pensant a estar verd.
Deixem parlar-te només del Dakar un parell de punts més per preguntar-te si és una prova, és una prova que ha canviat molt perquè ha canviat d'ubicació, no? Va estar a l'Àfrica, Amèrica Llatina. Tens la impressió, perquè jo tinc la sensació que ets una persona que té molts valors incorporats a la seva vida des del punt de vista del medi ambient, però també des del punt de vista dels valors socials, etcètera, etcètera. Tens la impressió que en alguns moments s'ha pervertit el Dakar respecte al que tu has conegut?
L'esport en general. O sigui, perquè el món ha canviat molt. I s'ha pervertit amb el sentit de que ara els recursos que nosaltres, com hem començat, venien d'altres punts, doncs ara ens costa més de trobar. No? Llavors vas a buscar llocs o espais on els països inverteixen en donar a conèixer coses. Uh-huh. I és la realitat.
Ara Aràbia Saudita, per exemple.
Exacte. Val? Llavors jo vaig conèixer el Dakar a l'Àfrica, que realment el Dakar aportava molt al continent, encara que havíem tingut moltes crítiques i jo havia tingut i havia discutit amb molta gent moltes vegades, però aportava molt el Dakar al continent. Tot és criticable, eh? No dic que ho féssim tan bé, però sí que donava una visibilitat important, que ara no hi és. I aquella gent segueix vivint allà, eh? Saps? I ningú va portar-los res. I llavors, a partir d'aquí, es va anar cap a Sud-amèrica i ja es va entrar en una dinàmica diferent. No?
Doncs que més mercantilista, vols dir.
Exacte. I és diferent, però és que el món ha canviat.
Ens hem sorprès molt quan veníem aquí a fer l'entrevista a casa teva, perquè realment és un petit paradís, no? I hem vist l'espai, i hem vist els terrenys, i hem vist l'esforç que jo crec que hi ha per intentar connectar també amb la natura, des de plaques solars, etcètera, etcètera, no? Això aplicat a la teva feina, a vegades et genera dubtes per al tipus... Bueno, perquè al final sou vehicles amb molt de desgast que estan en un espai natural. Ha de caminar cap a una cosa més sostenible? És fàcil, difícil fer-ho?
Jo penso que ha de canviar perquè hem de canviar alguna cosa. O sigui, el planeta està com la Vall d'Hebron, estressat, però molt estressat. I realment hem de canviar. La competició sempre, històricament, ha ajudat molt a nivell tecnològic, val? A millorar, doncs, la majoria de cotxes que tu condueixes, doncs tots els elements que hi han de seguretat, del que sigui, tècnics, de consum, de tot, ve tot de la competició. Per tant, penso que a la competició hem de ser els que hem de fer passos endavant, progressar, a veure, primer saber quin serà el futur de l'automoció, si serà elèctric, hidrogen, si serà... i a partir d'aquí fer passos endavant.
Deixa'm tornar al teu entorn, a la cosa més familiar. Tens tres fills, dos d'elles ja són una miqueta més grans, l'altre és una miqueta més petit, però és un adolescent. Què tal ets com a pare, tenint en compte que viatges molt i has viatjat molt durant aquests 30 anys?
Bueno, intenta't això de quan ets pare, com que no hi ha cap llibre d'instruccions,
no.
Cada un fa el que pot. Eh? A vegades veus fills, o veus pares, o veus no sé què, dius, hòstia, aquest... Però al final dius, jo li dic que a vegades ho diem amb la Rosa, no pots criticar mai a ningú perquè tothom, penso que tothom fa el màxim que pot per ser un bon pare, una bona mare, i intentar fer el millor possible. No? Dit això, intentes donar-los una mica dels valors del que has après, no? El que et dona... Jo la gran sort, a part de competir, d'haver pogut fer carreres durant 30 anys, la gran sort que un té és haver viatjat. El viatjar cultiva molt. I conèixer cultures, conèixer gent, és una passada, no? I això t'ensenya moltíssim. I llavors, doncs, intentar doncs, transmetre'ls aquests valors i sobretot el que al començament en parlàvem de l'actitud davant la vida. No? Penso que és molt important que tinguin una bona actitud i al final que amb bona actitud facin el que facin. Sigui fer de fuster, de paleta, no cal que siguem tots enginyers. Eh?
De pilot?
De pilot, bueno, el meu fill petit corre motocross
i
bueno, ens fa patir molt. Ho portem fatal amb la Rosa, això.
Ho porteu malament, eh?
Sí, no ho portem gens bé, que de fet ara està amb la clavícula trencada. Per tant, ho portem fatal, però bueno...
Perquè sabeu el que hi ha.
Exacte. Però a mi li agrada molt i és que no seré jo qui li diré que no faci alguna
cosa. O sigui, davant d'ell no heu demostrat dubtes.
Bueno, sí, a més d'una vegada. Quan ens veu que passa i li fem tots dos que vagi a poc a poc...
O sigui, li feu gestos de veure, afluixa.
A poc a poc,
carinyo.
Un desastre. Els altres pares ens miren dient, vai, aquests dos... És un desastre, no estem patint. Jo sempre havia pensat, quan em retiri, tu quan competeixes al matí tens una mica de mal d'estómac, tens una mica de sensació desagradable, però quan competeixes i arrenques i poses primera, ja em passa. I amb el meu fill estic tota la carrera amb aquell problema.
Ah.
Per tant, dic, jo que pensava que m'ho trauria de sobre quan em retirés, no, ara és pitjor.
Perquè aguanta tota la carrera.
Exacte.
I totes
exacte.
Les etapes, si és que un dia...
No, el Dakar espero que no, eh? Espero que no faci mai el Dakar. No.
Què dius ara?
No, espero que no, això no. Que faci motocross, que li agrada molt el motocross, però no, jo no veig el meu fill. No veig el meu fill corrent per els deserts amb una moto.
Ah, però un dia igual et diu, és una cosa que em faria molta il·lusió, papa.
serà un moment difícil, serà un moment dur. Espero que no, que no arribi. Espero que el de cara no es faci.
Això et dic que ja, el dia que s'ho vulgui plantejar, mira, que se l'hagi encarregat la prova, no?
Exacte.
El dia que tu acabis i ja que s'acabi la prova.
Que no es faci mai més.
Però ara deus entendre molt més bé els teus pares. Bueno, perquè m'has dit que tens la sort que els dos són vius,
sí.
No?
Són grans. Sí, que és una generació que, clar, els meus pares no ho veien, no ho sabien. No, bueno,
a la seva època.
Imagina't el meu pare el dia que li vaig dir que deixava de treballar per...
Què feies?
Feia de paleta.
De paleta, eres?
Treballava de paleta. Sí, bueno, jo feia moltes coses. Jo des de molt petit que he treballat molt sempre. Des de casa de pagès, ja tenia 15 anys, ja treballava els estius cossetjant, i he treballat sempre amb rotllos de conduir, eh? Conduir tractors, conduir cotxes, conduir...
Tu sempre al damunt agafant un volant, eh?
Sí. I el meu pare el dia que li vaig dir que un any deixava de treballar per provar si me'n sortia o no...
Quina edat tenies?
Tenia... 21 anys, jo crec. Clar, em va mirar dient... Però clar, vaig dir, pare, tornar a fer de paleta ja ho faré. O sigui, no hi ha problema, ho provem, i si va bé, tiro endavant, i si no, ja ho faré, l'altre.
Però ells devien intuir, no?, que t'agradava això del motor, en algun moment.
No,
que encara passa... que sigui perquè anaves amb el tractor tot el dia.
Sí,
encara
clar,
que no toqués...
Què passa de petit? La comarca d'Osona és una comarca molt cremada.
Clar, clar.
Llavors, de petit, jo anava amb bicicleta tot arreu a veure els ral·lis, i on passava nits veient com el Carlos Sánchez. Jo li dic a vegades amb el Carlos. Dic, les noches que havia passado viéndote entrenar. Saps? Jo havia passat nits allà veient-te. Li m'agradava molt, i amb el tractor... Ni t'explico, perquè estem...
No, estaves imitant Carlos Sainz amb el tractor.
Amb el tractor i amb tot.
Però si va lent, el tractor, com per fer trompos, home.
Amb tots els amics, ens ajuntàvem allà a Folgueroles amb tots, érem tot una panda cremats amb els tractors, amb tot.
Cremàveu roda amb el tractor?
No, bueno, amb el tractor i aixecar roda amb el tractor, això ho veiem molt.
No!
Ai, tant.
No, un cavallito!
La sort que teníem, bueno, la sort no hagués estat molt
bé. No li deixarem sentir el Marc l'entrevista, cap problema.
No, sentim. No, però no teníem càmeres ni res per filmar-nos, perquè ara en riu-te de lo que fan ara, el que pengen les xarxes.
O sigui, hagués estat un gran TikToker.
Però dels primers. No, era, jo tinc una infància molt divertida, m'ho vaig passar molt bé. Des de molt petit vam pencar, perquè a casa ens teníem que treballar, per tant, amb el bestiar. De seguida jo em va molar més quan vaig poder agafar el tractor. Per sort, de petit el vaig poder agafar i ajudava.
Quina edat tenies quan pujaves al tractor?
Home, jo la primera vegada que vaig conduir...
Un criu.
Sí, 12 anys.
12 anys, eh? Sí. Conduint el tractor.
Sí.
Però el tractor, hasta per pujar, devies tenir problemes.
No. 12 o 13 anys el conduïa, i als 15 ja m'anava a treballar amb les cosetxadores.
Escolta, deixa'm acabar només una pregunta, perquè tinc la impressió que hi ha un viatge d'anada i de tornada. Perquè tu ja vivies a Osona, per tant,
sí,
des de petit.
Sí, a Folgueroles, no? Ja vaig deixar a Folgueroles. Sí.
Has acabat vivint en un mas, no? Al voltant d'uns terrenys en què hi tens animals, també.
Sí.
Tens la sensació que has acabat tornant...
Els orígens.
En certa manera. No ets un pagès, perquè no et dediques a això,
però
estàs connectat encara amb això.
Sí, m'agrada molt. I clar, la gent a vegades...
És a dir, que tens xais per aquí, porcs, algun cavall, no?
Sí, bueno, no són nostres, però els porta altra gent, però sí, m'agrada...
Estan als vostres terrenys.
Sí, m'agrada anar a veure els xais, m'agrada anar a veure... Sí, clar, hem tornat una mica als orígens, i a vegades la gent d'aquí... clar, es pensen que jo he nascut a dins un cotxe de carreres o una moto, i quan els hi parles de coses tècniques del camp, de quan llaurava, de quan estripava, de quan anava a arrencar naps a l'hivern. Tu no saps el que és arrencar naps a l'hivern,
no.
Tu no saps el que són els naps.
Què li passa als naps a l'hivern?
No, bueno, és una planta que el menjaven les vaques, i llavors a l'hivern estaven glaçats i els havies d'anar a arrencar congelats, amb el fred que fotia.
Amb unes mans que et devies acabar.
Clar, quedàvem destrossats. Llavors, quan els expliques això, et miren dient, i aquest? Però clar, jo ho he fet, és que tot això ho he fet, i collir patates, tu no saps el que és collir patates. Doncs jo sé que és per Setmana Santa sembrar-les, quan els meus amics estaven de juerga. Que estaven de festa, i llavors al setembre collir-les. Sí, collir patates fa mal l'esquena.
Dani, ha estat un autèntic plaer, moltíssimes gràcies. Seguim parlant, moltíssima il·lusió de veure't de nou al damunt d'un cotxe. Malgrat aquesta tensió que tens sobre el propi Dakar i sobre els seus perills a través del teu fill, però significarà que estàs bé, tot i que he de dir que per actitud una vegada més, i per la conversa que acabem de mantenir, la sensació és que estàs molt bé o molt, molt centrat, en tot cas, molt, molt llançat.
Jo estic segur que ens en sortirem, per tant, aquí allà estarem, al setembre, a principis d'octubre, estarem allà, fotent gas al Marroc.
Dani, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. When this day is done.